negat, però totes aquestes acusacions les emmarca en la guerra que tenen oberta amb els dirigents de l'organització juvenil Revuelta. I amb aquest apunt arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Dilluns 22 de desembre, el dia especial sorteig de Nadal. Viu la pluja de milions amb IB3 Ràdio. Des de les 9 del matí, l'equip del dia entonarà a la ràdio pública la tradicional banda sonora de les festes. Dilluns, des de les 9 del matí, el dia especial sorteig de Nadal.
Joana, no sé tu, però per mi el millor de Nadal es pot passar-lo en qui més t'importa.
Totalment d'acord, Xisco. I si és en bona companyia, millor encara. Aquest any, un Nadal plegats sona perfecte.
Així és que ja ho veig, llums, rialles i moments que se mos quedaran gravats al cor.
I vosaltres també hi podeu ser. Veniu a celebrar un Nadal plegats amb nosaltres.
Avui, doncs, brindem per moments que no s'obliden.
Un Nadal plegats amb Xisco Nadal i Joana Maroto. Dijous i divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Garau.
Són les 10 i 5 minuts, ens estem segona hora de programa. Continuem aquí el dia repassada, el temps que, de moment, no tenim novetats, perquè continuem en cel, amb intervals de núvols, temperatures, això sí, poc canvis, i vent fluix a moderat, en aquest cas, Joan, del nord-est.
Sí, això després d'un dia en què recordem que esperàvem pluges arreu de les Balears i que només hi va haver precipitacions bastant aïllades. Destaca Manacor, amb 12 litres per metro quadrat, i Sant Antoni Portmany, just amb 5. Recordem que Eivissa estava sota avís groc per pluges, però hi va haver, com dèiem, molt poca cosa. Avui també tindrem un dia bastant suau i en sol, però, recordem, Albert Ardé ja ens deia, el nostre home del temps, que la cosa podria anar canviant, perquè haurem d'esperar per saber si finalment tindrem neu per Nadal, però segur que tindrem fred. Això sí,
sí
que sembla que...
Sí, perquè
que
va dir en concret que els dies de festa, 24, 25, 26, serien dies de molt de fred.
I
no sabem
que...
si amb neu, com dèiem, no? Però el manco sí amb molt de fred.
I recordem que l'Albert igualment vendrà per dir-nos exactament dia a dia, no? Repassar dies importants de Nadal, a veure quin temps farà. Però el que serà un Nadal, sembla, més Nadal, amb aquest fred que altres anys, que recordem que han tingut altres anys temperatures bastant elevades per l'època en què tocava, i diumenge comença l'hivern, i podria ser que dilluns mateix ja comencin a baixar les temperatures de manera considerable a l'arxipèlag.
Fem un cop d'ull, si vos sembla, les càmeres que tenim repartides a diferents indrets de les nostres illes. Ens encanta obrir les finestres. Per cert, fa calor en aquest estudi, ara
sí.
Que parlem d'obrir les finestres. Això és un altre debat, eh? El debat sobre l'aire condicionat i la calefacció, que segur que el tenen molta gent a casa. Però de moment obrim les nostres finestres virtuals, les que mos permeten veure el temps en aquest moment. Si a Capdepera, a Mallorca, sí que hi ha alguns núvols que podrien amenaçar pluja.
Ah, sí, núvols que també m'entendria que la possibilitat de pluja en aquesta zona de Mallorca, amb vent que fa moure també aquestes càmeres que observam en directe. Passam a una altra imatge, en aquest cas, miram a un altre racó de les Balears per veure quines són les imatges, i ara des de Formentera, des de la Sabina, sí que hi ha algunes altres clarianes, uns núvols no tant de pluja com els que veiem a la zona de Capdepera, i poca presència del vent en comparació també a Mallorca.
I dependents del temps i del que ens espera de cara a les properes hores i d'altres qüestions que tenen a veure amb l'actualitat, que jo diria l'actualitat més pràctica, perquè qui té fills o qui se troba en una edat compresa entre els de 8, de 9, pensa, què estudiaré jo? A què me dedicaré? Quina serà la feina del futur? I sobretot, Joan, deia informació pràctica, perquè avui plantejam les carreres universitàries i formacions professionals que tenen més sortida.
Sí, que ara m'has fet pensar, Marta, que fins i tot un altre hem de plantejar, quan dius qui té fills, si val la pena no tenir fills, així com està el món.
Estàs molt transcendental avui, eh?
Així com has dit, qui té fills, s'ha fet molta reflexió, però bé, quin món bon espera, no? En els nostres fills.
I només és dijous.
I només és dijous, exacte. Però anem a analitzar el que tu deies, perquè, clar, el mercat laboral és una cosa, i les carreres o formacions professionals són una altra. I després es veurà si hi ha aquesta connexió o no. Avui volem parlar de les sortides més demandades, és a dir, de les carreres universitàries i formacions professionals més demandades, les que tenen més facilitat per trobar una sortida laboral, i també volen saber com han evolucionat al llarg dels anys. Sabem que d'entrada, enginyeries relacionades amb informàtica i tecnologies digitals lideren aquest rànquing, de les que són més sol·licitades com a sortida laboral, seguides de ciències de la salut, també enginyeries industrials i especialitzades, administració i direcció d'empreses i economia. Això pel que fa a les carreres universitàries. Si parlam de formació professional, on hem dit que cada vegada hi ha més oferta, en aquest sentit també més oferta formativa, els títols que destaquen per la seva alta contractació són gestió administrativa, cures auxiliars d'infermeria i atenció a persones en situació de dependència i perruqueria i cosmètica. Volem analitzar, per tant, aquestes dades amb el degà del Col·legi d'Enginyers, en Mateu Oliver, i l'advocat expert en dret laboral, Pere Quegles. Com esteu? Benvingut de nou.
Bon dia, moltes gràcies.
I jo ja d'entrada ja veia en Mateu, quan jo deia, per exemple, de carreres, que la líder en sortida laboral era les relacionades amb enginyeries d'informàtica i tecnologies digitals, tu ho senties perquè tens aquesta impressió, no? Sembla que va per aquí la cosa.
Sí, jo tinc aquesta impressió. De fet, ahir jo estava a una escola, a un col·legi, i vaig donar una xarra de mem de triar carrera i tal, i el primer que els hi vaig dir és que és molt més important la parella que tries que no la carrera que tries. No, és vera, aquí la gent perd els papers. Llavors,
sí? M'estau desmuntant totalment.
No.
Avui, de veres que jo...
No, però la parella se tria quasi inconscientment. I aquí poses com una overthinking, no? T'estàs passant. Jo els hi vaig explicar. Penseu que hi ha un moviment que és intel·ligència artificial, que serà algo demolador, demolador en el sentit que ho tomarà tot per tornar-ho a construir. Llavors, aquestes carreres que són tan especialitzades... n'hauríeu de fugir. Per exemple, metge està molt bé, però, per exemple, metges radiòlegs, anàlisis per imatge, si ja són durar per endavant. Però del tot. Llavors, una persona que diu, no, és que ara és radiòleg, supos que traurà menys places de mir, perquè és que realment quedarà solventat per un altre camp. Un dermatòleg, perquè opera i te lleva coses de la pell, però el que és el diagnòstic de la pell també ho farà una IA. I això vendrà... Sí. L'Oreal té un projecte que també està fent això i té tota una histèria per classificar taques.
Però la IA se pot equivocar amb les taques o no?
Quan té un entrenament...
O se pot equivocar més un humà?
Jo crec que, en segon quines coses, s'equivocarà més un humà que no...
Clar, el que diu el Mateu, el que dius tu, no? L'important és que hi haurà un entrenament darrere, no?
Exactament.
O sigui, se la pot
llavors,
entrenar
vol dir,
de tal manera...
És a dir, aquestes persones que aquesta feina se verà amenaçada, però és que són metges. Podran redirigir-se i podran refer-se.
Home, serà una base de dades extensa de taques.
Mundial.
Exacte.
I orientades per races, sexes, edats, professions... Llavors, tindrà molt més sentit que no una persona que només veu el que li passa davant dels seus ulls, que ho han fet beníssim. No és una discussió de si ho fan bé o malament, és una discussió...
No, i que hi haurà un metge darrere.
Per suposat.
O sigui, que tampoc és
no, això no serà una màquina tota sola, hi haurà un metge. El que passa és que aquest metge podrà fer més feina perquè tindrà més eines per fer més feina analitzant radiografies o analitzant tacs o com tacs operatius o coses d'aquestes, no? Llavors, això, primer, és la gent que tria una carrera ha de tenir clar que ara toca triar carreres generalistes. Carreres que siguin multidisciplinars, generalistes que t'obriguen el cap, perquè tu te puguis adaptar a lo que vagi venguent.
Per exemple?
Home, aquí se m'ho veurà el lleutor, no? Enginyeria industrial. Però també diria dret. Però diria dret... I ara aquí, en Pere, clinc, clinc, clinc.
Home, dret ha estat un clàssic de sempre, Pere.
Sí.
No, havies d'estudiar dret perquè tenia sortides professionals.
A la cara que fa en Pere, no sé si veu tanta sortida en el dret ara mateix.
No, jo som partidari, jo som com de la vella escola, encara que per aquí que no som així. Els clàssics tenen tendència a morir-se. I els advocats, és vera, no, és així, Mateu, els dies clàssics mos anàvem morint. I el problema de la nostra carrera s'ha canviat moltíssim. Pensa que quan jo vaig començar, ja fa un grapat d'anys, no diré quants, érem 400 a classe. La gent se sabia per terra. I ara, en aquesta història dels números clausos, de les notes de corte, que li diuen, i és una carrera que segueix sent demandada, però no hi ha tanta gent. I no hi ha tanta... No és que no hi hagi tanta sortida. Quan jo vaig estudiar, hi havia empresarials i dret, i després qualque enginyeria més intel·ligents, diguem-ho així, bueno. I després biologia i poca cosa més. Ara... el ventall que hi ha és que és tan ampli, jo si tornes a néixer tal vegada no faria dret.
Però la IA podrà substituir a un advocat? Perquè aquí diria que no.
Bueno, jo espero que no.
No,
Espero que podrà no ajudar-lo molt. Eh?
Podrà ajudar-lo, però no substituir podrà la feina...
De fet, ja mos ajuda. Jo te puc dir que, parlant del tema dels infants o dels fills, jo en tenc dos, i cap d'ells dos volen fer dret. Que això m'ha donat com una alegria grossa, perquè te puc assegurar que aquesta feina, com totes, jo penso que com totes, però és una feina molt dura, no tan sols des del punt de vista de dedicació, sinó des del punt de vista de desgaste emocional i mental. Penseu que nosaltres no som psicòlegs, però gairebé, i no se mos dona formació de psicologia, a pesar que n'hi ha molts que mos hem hagut de formar, perquè el tema de les incapacitacions i les incapacitats mos dona i mos du... A més, és un tema que a mi m'apassiona. El cervell és una cosa que el trobo un aparato extraordinari.
Sí, perquè vosaltres
extraordinari.
Coneixeu el pitjor de les persones, el millor de les persones, o sigui, és un ventall d'emocions.
Tu no necessites una
vegada
que té problemes.
Defensau lo indefensable, a vegades, o lo... Bueno, vosaltres trobeu que sempre tothom té una defensa, però els que som més passionals diuen, però com pot ser possible, no?, que un advocat pugui defensar, no?, i és així, tothom
es
té dret.
Es entén un poc aquest sistema.
Exacte.
El que passa, nosaltres pensam tal vegada diferent, el que és comú de les persones, perquè tu li dius a qualcú és que estic defensant una persona que fa tràfic de drogues, o que està acusat d'un abús sexual, o que... No ho sé, mil coses. Però nosaltres veiem el pitjor de la gent. Això és, això és una cosa molt real. I clar, has d'intentar que tot això no t'afecti en el dia a dia, la teva relació amb les persones, no te pot fer una persona desconfiada de manera generalitzada, però jo sempre és allò de pensa mal i acertaràs, no? És a dir, és així. Però aquesta carrera té això, és a dir, el desgast emocional que mos dona és bestial. Però és una carrera molt, molt guapa, la feina és vera que és una feina molt interessant, el que passa és que és això, es desgasta que mos dona, jo suposo que també les enginyeries exactament el mateix, jo tinc una volta que estudia una enginyeria i jo he vist coses que fa, però són impensables, jo veure un paper, a tots els meus respectes, el mateix, amb una carretada de retxes i números, i te diu, sí, això és... És a dir, tenen un cap totalment diferent en el meu. Jo seria impossible que arribés...
Són àrees del cervell,
sí,
està clar.
Nosaltres som incapaços... Deixa'm la dona s'abocada.
Ah, mira.
I clar, no podem discutir de res, perquè és que no ens posaríem d'acord mai.
El
framework és distint. No, i això s'interpreta. Com que s'interpreta? I clar, nosaltres anem que la llei de la gravetat no s'interpreta, senzillament s'executa, i tu dius, no, aquesta llei s'interpreta. I clar, no, ja, a partir d'aquí ja van decidir que no, que no. Que no anàvem a discutir, clar, perquè és que són dos maneres de veure el món distintes. Necessaris, eh? Però són distintes. Cadascú és la seva cosa.
Què penseu, perdona-me, què penseu d'aquella frase de estudia allò que t'agrada?
T'ha deixat tu primer, eh? Perquè...
Jo sempre ho he pensat. Te n'has d'anar una mica més enllà. Estudia el que t'agrada. És vera, perquè els estudis tenen una determinada durada. Bé, nosaltres mos formem sempre. Mateu i jo, mos hem de formar sempre. El que passa és que és vera que has d'estudiar el que t'agrada. La vida universitari, jo la record amb molt de carinyo, això sí que és vera, perquè no m'ho he passat tan bé com a la vida universitari. Així de clar, jo feia feina i estudiava i m'ho he passat molt bé.
En Mateu diu que no em vas cap, però clar, i com a enginyeria...
No, encara que passaves i estudiant. Sí,
en Mateu és que és molt aplicat. Jo, sí. Les coses m'han donat una miqueta més. Però no tan sols... No has d'estudiar el que t'agrada, sinó que has de fer feina el que t'agrada. Vosaltres heu pensat, que jo moltes vegades m'aturo a pensar, quantes hores passam en l'any fent feina? Si tu fas feina a algo que no t'agrada i no tens sortida, és com que els moixos que els tanques dins una gàbia i no poden sortir, no els vi mai. És dir, jo és que som un de cultura popular, jo som de Bunyola i som així. És dir, has de fer feina en el que t'agrada, perquè hi passam tantes hores que si no fas feina en el que t'agrada, no vull dir que t'apassioni, però que no que t'agradi, ets un pobre desgraciat. Me sap greu dir-ho
així. Sí, és molt important.
Me sap greu dir-ho així. És dir, acabes tocat. Tocat del boll. I és això, has de fer feina en el que t'agrada. I cada dia jo considero que és més important. No, suposo que serà sedat, no ho sé. Però és que és així. És dir, estudiar una carrera, molt bé, el que diu en Mateu, una carrera generalista que te pugui donar moltes sortides, perfecte. I que el manco t'agradi. Perquè que, si no, la carrera no te pot durar 20 anys. No. Però fer feina en el que t'agradi.
Que t'agradi, que tingui sortides, que te puguis dedicar,
sí,
és complicat.
Sí, però això del que t'agradi, jo ara ho analitzem un poc, però jo estic amb ella. Jo crec que aquests estudis poden no agradar-te i la professió apassionar-te. Això és una cosa que...
Un cas personal, per exemple.
Sí, per exemple, quan tu estudies enginyeria industrial, hi ha moltes assignatures que són bàsiques, no? Matemàtiques, física, química, i que veus un munt de coses que no tornes a veure de fet, i que no apliques. Per exemple, nosaltres sempre xerrant de ser integrals triples, no? Diu, va, per calcular volums has de fer integral triples. No en fas ni una mai, perquè se fa d'una altra manera, no? Però la carrera potser és un poc àrida, però l'exercici de la professió és fabulós. Tu vas amb un paràmetre, és a dir, jo vull arreglar problemes, o m'encanta arreglar problemes, o m'encanta inventar coses, o m'encanta solucionar. La carrera d'enginyeria industrial és molt creativa, encara que la gent no s'ho pensi. I, de fet, les carreres, en general, de resolució de coses, són molt creatives. Llavors, si un tio és creatiu, ha de poder entendre que no és fer publicitat. Hi ha moltes carreres que les solucions han de ser creatives.
Mira, ara acabo de donar-me que teniu un punt en comú.
Cosa rara, cosa rara.
Dins visions de la vida diferents i molt interessants, que és que tots dos solucionau problemes.
Sí. Sí, però jo també...
Anant... A vegades en creiem-me.
Sí, no, si pot ser que no en creï més, que ja n'hi ha. Però si m'anem un punt més enllà, vosaltres que mos dieu de la formació professional...
Per exemple, perquè volia entrar també en aquest meló. Perruquers, que... fusters... sí, fa falta molta mà d'obra.
Però l'Arta el que ens indica també és la formació professional. El que està més sol·licitat, el que ha més demanda, això també és un tema sociològic, és atenció a les persones dependents.
Mm-hmm. Molt important.
Parlant que a Espanya envellim i envellirem...
Encara més.
I això sembla que s'està notant amb aquesta recerca, no, de mà d'obra per això, per aquestes tasques. No
n'hi ha, dedicar-te a les persones majors és una feina molt pesada i moltíssimes vegades molt ingrata. I has de tenir una vocació, no tan sols és que t'hagi d'agradar, sinó que has de tenir una vocació. Però feines molt, perdó per l'expressió, com a molt mundanes, d'un ferrer. Nosaltres ara a Canostra hem tingut un
problema. I segur que has tingut problemes per trobar un.
Correcte, hem tingut un problema per trobar
un
engranatge, no sé per què, i per trobar un ferrer que te faci aquest engranatge, és que te vols negre. Perquè tots són grans empreses, els dius, escolta, necessita això, i te diuen, és que això nosaltres no ho feim, has d'anar aquí, has d'anar allà, has de córrer tot el polígon per veure a on trobaràs qualcú que t'ho faci. És a dir, i llavors quan te fan aquesta feina, la se cobren, que m'apareix molt bé, perquè són professionals totalment infravalorats. Però aquestes petites feines que hi va un temps que els artesans, o aquesta gent que ho feia, els trobaves per pa i per sal, ara ja no els trobam. Els fusters. No em parlen de fusters. És a dir, els mobles que hi havia un temps, que tots els mallorquins m'apliquen, anàvem a comprar Manacor, no? Mm-hmm. Ara ja això no existeix. Tots són mobles prefabricats i trobes un moble que sigui un poc resistent i s'ha acabat. Tot té una vida. Tot té un temps, una lavadora, l'enginyer mos ho dirà, una lavadora...
Té una obsolescència programada.
Correcte.
Bé, jo vaig tenir una secadora antiga que em va durar 35 anys. Ara ja no en fan, d'aquestes. I va morir, la nova, just de cap de comprar fa no res, però tenia jo 9 anys quan... O sigui, és una secadora que no tenia obsolescència programada i que va funcionar fins fa mesos.
És que hauria de ser així.
Hauria de ser així.
Si vols, un dia fem un debat d'obsolescència programada i dretes a la reparació.
Molt interessant.
Ha fet tot una recerca de en quin moment se va decidir crear l'autodomèstics amb aquesta obsolescència programada, perquè darrere...
I quins interessos hi ha al darrere. Exactament, perquè si parlam de sostenibilitat o parlam de com el món necessita una tecnologia molt més sostenible que la que hi ha actual, sens dubte...
Reparable.
Clar. Reparable. És reparable, un mòbil. Està mostrant un mòbil a càmera, en Mateu, i diu reparable, perquè sí, els mòbils se reparen. Jo també vaig reparar.
Sí, però aquest el vaig reparar jo.
Però
està fet aposta,
compres la peixeta.
No, però estava fet aposta. Aquest estava plantejat perquè fos reparable per l'usuari.
Clar, la concepció general amb els mòbils precisament és a la mínima que ja no funciona.
Ja, però ho de tenir en compte que si en Mateu repara els seus mòbils, les empreses que tenen gent que repara mòbils, que ha de fer? Despedir tot el personal. Jo ja em vaig a lo meu, en Mateu. És dir que hem de tenir en compte tot el procés i totes... Ara també venen aquestes coses reutilitzades.
Sí, recondicionades.
Ordinadors i tot. Jo no...
Sí.
Molta gent no en confia, però la gent jove compra molt reutilitzat. La gent que ja tenim una certa edat, no ho compram. Mos estimem més comprar de primera mà i mos dura el mateix o menys.
Mm. Hem de parlar d'obsolescència programada algun dia perquè és molt interessant, no? Si realment existeix o no, si està tot pensat perquè es rompi. Per cloure aquest debat, abans de comentar-vos una notícia curiosa, idò, què fa la gent? Que tria una feina que li agradi?
Però no ho estan plantejant. No és una feina en concret. És a dir, a tu què t'agrada? T'agrada tractar amb persones? T'ho dono un perfil de professions. T'agrada fer feina tot sol i dins un forat negre?
Començar a fer check.
Sí, començar a definir el teu perfil, a perfilar-se. La gent no se perfila. No, és que jo som molt simpàtic i m'agrada estar amb gent. Ah, si t'agrada estar amb gent, hi ha un munt de carreres, de lletres i de ciències.
Sí.
Vinga, comencem per aquí. Però comencem de lo gran i anem fent petit. Després, vale, d'acord, m'agrada estar en gent, estupendo. I t'agrada estar en gent, pot ser metge, lo qual pot ser advocat, lo qual pot ser no sé què. Muy bien, de ciències o lletres, això també és una de això, no?
Ja comencem a... Fem, és vera.
Tallem per la meitat. Ciències, ah, muy bien, i de ciències te quedes, de biologia i tal, que per exemple, medicina, per exemple, bueno, de ciències, és que hagi això, si t'agrada estar en gent, no? I de les altres carreres, bueno, pues m'agrada tant en gent, diu, arquitectura, un arquitecte, està més... convencent en els seus clients que li pagui dos vegades per fer el seu projecte i la seva creativitat i la seva història, però clar, un arquitecte que no sàpiga tractar gent ja no va bé. Per molt bon que sigui arquitecte, bueno, serà un arquitecte que farà feina darrere un altre arquitecte i serà qui farà la feina feixuga. Bueno, també existeix.
Afortunadament, cada vegada, fins i tot a les escoles, Pere, donen pistes als nins, se fan conferències, sí. En el nostre temps no se feia.
No, que va, no es feia res.
Te mullaven un poc
a més, crec que també existeix el dret a equivocar-te.
I no passa res.
I el reciclatge, el reciclatge i la formació contínua és
Mateu,
molt important.
Fer una carrera i en el següent any dones-te en compte que aquesta que no t'agrada i clar. No pots fer una altra.
Però tu saps el trauma que era això en el nostre
no, sí, però sí, ara no, se permet i tothom...
S'està evolucionant per... Sí. Jo que encara no sé l'aquesta època, però sí que recordo la meva època, que també era molt complicat fer la passa perquè semblava que no estava ben vist, no?
Bé, de totes aquestes... maneres, jo aquí tinc un dit, que ho vaig dir a la charla d'ahir. Una cosa és que no t'agradi. Jo, per exemple, quan vaig començar jo la meva, sí? Jo me volia passar arquitectura, que era l'edifici de vora. Dic, jo me'n vull anar a arquitectura, ja és més fàcil ser matemàtiques, tio.
Que després la feina és diferent.
Sí, la feina és diferent. I després vaig dir, mira, no, ho acabarem. Acabarem al manco un cicle. Perquè tu puguis anar amb un paquet. I si canvies cada any, pots arribar a col·leccionar clar. Un munt de primers.
Cultura de l'esforç, sí. Molt important.
Aquí és important dir, mira, que acabaré una part que sigui modulable, Pere, que pugui moure.
Pere, Mateu, abans d'acabar, que se mos menja sí. El temps i mos passa volant de la vostra companyia, una notícia que té a veure amb la intel·ligència artificial, que sempre que vam parlant no, sobre les feines del futur, no. Aquesta notícia l'hem comentada a l'inici del nostre sumari, que és com una japonesa s'ha casat amb un avatar de la intel·ligència artificial i clar, això mos duia el debat de qui hi havia al darrere, si són problemes que tal vegada amagam, no? Sobre solitud, sobre fins a quin punt la intel·ligència artificial ja està passant límits, i me deien, Pere, no és la primera, no.
No,
és la primera que fa
no,
això.
No, n'hi ha que s'han casat amb ells mateixos, amb elles mateixes. És a dir, des del punt de vista de que tot és respectable, és a dir, el que faci gent no tenim per què veure-ho de... Bueno, podem valorar però no jutjar. Jo penso que...
Escoltant però no jutjar, aquesta sí, frase tan de moda darrere, ben veritat.
Sí, però tot acaba molt malament. Jo el que he de dir és que psicologia i psiquiatria són dues carreres que tenen molta sortida, que vos ho penseu molt bé, i que això demostra lo malament que està la gent, crec jo, i el nivell allà on hem arribat, sense jutjar aquesta senyora, que potser tal vegada té, està molt convençuda del que fa. Mateu, supos que pensarà...
En un minut, Mateu.
Ho trobo una animalada, però també és una cosa que és que la gent, crec que nosaltres, la gent hauria de ser més generosa en la pròpia gent, no? En el final, això és un acte d'egoisme. És un acte d'egoisme de que no vull tractar gent, en la qual me lo pongo en casita, un que me dirà que sí a tot, i encima me caso.
Estàs d'acord amb Joan Ferrés?
No, sí.
Que és el que plantejava just a l'inici.
Problema no te'n donarà.
No, que va, cap ni un.
Money, no?
I te donarà conversa, i sempre te dirà que sí.
I la bona és que són les discussions britals.
Ja, sí, per això.
No, però és que... Qui no discuteix amb la parella és que no té sal.
Però entenc que s'ha vist de Mateu, el missatge de Mateu, que diu aquí s'ha volgut renunciar, no?, a el que és el nostre dia a dia, que és conviure...
És que no, tots són ser socials.
Què arribarem a veure amb la intel·ligència artificial?
No, per ella, però fora micro.
Mateu, Pere, moltíssimes gràcies.
Uns
consells, si parlem de novetats respecte a Bizum. Sembla que hi ha una nova llei que controlarà els Bizum d'una forma més estricta i, sobretot, a partir d'una determinada quantitat important. De Cristina Borrallo, des de les entitats Asufin i Futuro Legal, ens visita per aclarir en què consistirà en concret aquesta nova mesura. Tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años, toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les Illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau.
Han corregut com la pólvora missatges a les xarxes socials que asseguren que a partir de l'any 2026 hauran de declarar tots els bitsums que feim, fins i tot els que podem enviar, Joana, a familiars, a amics. Ara imagina't que jo te faig un pagament de 10 euros de la compra de cafè d'aquesta setmana. Hauré de declarar?
Hi ha molta especulació. Eh? Alguns t'arriben a dir que enviar dobbers als fills o compartir, com dius, comptes bancaris pot comportar sancions o que aquests pagaments se considerin automàticament donacions davant d'Hisenda. Però què hi ha de cert en tot això? Què hi ha de veritat? Estem realment davant d'un canvi que afectarà a la norma particulars o s'està generant una mica d'alarma innecessària? Idò, per aclarir-ho, avui ens acompanyen a Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal, que ens ajudarà a entendre què diu exactament aquesta nova normativa, a qui afectarà i què canvia o no respecte al nostre dia a dia, en què el bisum, Cristina, ja és un mes de sa família. Bon dia, com estàs?
Sí, molt bon dia. Sí, efectivament, el bizum el tenim tots i l'empleem tots, i sí que és cert que hi ha bastanta d'especulació, però per donar quatre pinzellades, el que podem dir és que Hisenda se focalitzarà sobretot en autònoms i empresaris. Ses particulars que fan tres bizums en els seus fills, per vés a comprar spa o vés a fer un tal, aquí Hisenda no té ni sa capacitat ni ses ganes d'invertir recursos amb intentar aclarir situacions així, no? Sinó que el que pretén Hisenda, i serà a partir de l'1 de gener de 2026, aquí Hisenda sí que farà un esforç amb recursos per tal d'intentar, pues, verificar aquells patrons, no? Sobretot els temes dels patrons de transferències que puguin tenir sobretot els autònoms i els empresaris.
Parlem, però, si te sembla, de casos que preocupen a la població. Tu dius que se focalitzaran en autònoms, però, per exemple, un pare o una mare que envia doblers en el seu fill per ajudar-lo, per exemple, en les despeses. Ara és molt habitual, no?, que els pares hagin d'ajudar en els fills per poder pagar el lloguer, per posar un exemple, no? Això canvia fiscalment pel fet de fer-se per bizum? Hi haurà qualque vigilància en aquest sentit o com anirà?
Bueno, el bizum no deixa de ser un sistema de pagament més, com pot ser la transferència o com pot ser un altre, no? Per tant, no és que pel fet de ser bizum ara hi hagi una especial inspecció per part d'Hisenda, sinó que simplement verificarà, pues, si les transferències corresponen a un negoci jurídic, no? Al cap i a la fi. Això que comenta Joana, per exemple, doncs sí que podria ser una donació, perquè realment, si els pares estan donant mensualment un import exacte en el seu fill, i el seu fill destina aquest import a pagar la quota hipotecària, per així dir-ho, aquí sí que estaríem parlant d'una donació. És a dir, Hisenda intentarà averiguar si hi ha darrere un negoci jurídic, perquè si hi ha negoci jurídic, Hisenda posarà sa mà per tal de cobrar. És així. Sí que és cert que Bizum fins ara estava com una mica més fora de regulació, no? I ara Hisenda, doncs, se focalitzarà més amb aquest sistema de pagament.
I tu dius que vigilarà més o que estarà més focalitzat en els autònoms. Tu creus que els autònoms ho prendran com una cosa negativa? Perquè la fi i el cap si facturen, no?, a través de Bizum o a través de, de com sigui el pagament, els pot afectar d'alguna manera? Creus que el Bizum ha servit a molt d'autònoms per tenir, per dir d'alguna manera, pagaments de manera, no sé si oculta, irregular, negre, etcètera, etcètera?
Sí, sí, sí. Hi ha hagut pagaments irregulars a través de Bizum perquè estava un poc fora de regulació. Clar, si és autònoma i hi ha una factura darrere d'aquest import que tu has cobrat a través de Bizum, aquí no hi ha cap risc, és a dir, al final l'autònom ha fet una factura i la pot cobrar.
Se pot facturar
se
si
pot
està
facturar
justificat.
Perfectament. Exacte. Tu fas una factura i aquella factura te la paguen mitjançant un Bizum en lloc de, amb una transferència bancària. Per tant, aquí risc zero. Sí que és cert que hi ha empresaris, sobretot empreses petites, bueno, que a l'hora de cobrar, si ho fas a través de Bizum, però després no justifiques a Hisenda aquest cobrament que has tingut, doncs això és una situació d'irregularitat fiscal. Per tant, aquí Hisenda sí que te podria venir a dir, escolti,
hi ha una quantitat determinada que diguis, a partir de X ja comencen els problemes.
Fins ara, fins als 3.000 euros, les entitats financeres com a que no informaven a Hisenda de les operacions menors. Sí que és cert que aquesta quantia, aquesta limitació, desapareixerà. És a dir,
jo no
sé
mai un
Bizum dirà
de 3.000 euros. O sigui, puc estar tranquil·la.
Si t'equivoques, és un...
Però hi ha gent que emplea Bizum, perquè depèn de l'entitat financera que tu tinguis, la política que té aquesta entitat, que tu pots fer inclús imports molt elevats. Clar, has fet de fer d'aquesta manera, doncs tu no fas una factura com a autònom, doncs això, aquí acabaràs amb una inspecció fiscal, sí o sí.
Una altra pregunta que també m'ha creat una mica d'inquietud. A vegades, regals de noces, de batejos, com unions o d'altres festes ja se fan, se realitzen a través de Bizum, no? Abans t'aporaven aquella targeta amb un compte bancari perquè tu fessis el pagament, la donació, el regal, però ara molta gent també ho fa a través de Bizum. De fet, jo he rebut una targeta de noces amb el número de WhatsApp i poraven Bizum.
Sí, el número de WhatsApp.
Això pot
fer?
Afectar en els nuvis, per exemple, que rebran a lo millor molt de Bizum de moltes quantitats de dobbers?
Sí, aquí això és algo que ja s'ha comentat molt en el passat, no? Perquè molta gent rebia, no Bizum, però a través de transferència bancària, que al cap i a la fi és el mateix, rebien quantitats importants, perquè hi ha noces que són més senzilles, però n'hi ha d'altres que són molt, molt, sí, molt importants en quant a quanties. Clar, aquí estem parlant de que realment això contributa, encaixa amb una donació. Encaixa amb una donació, no? Si tu te fas una transferència de 10.000 euros per abonar com a regal, això és una donació. Clar, aquests casos són molt obvis. Quan parlam de situacions pues, més petites, quanties més petites, inferiors, aquí Hisenda no posarà tots els mitjans per fer una inspecció amb el que suposa una inspecció tributària, no?, en quant a recursos humans per part de l'agència tributària per quanties menors. Aquesta normativa, en resum, el que pretén és evitar situacions pues, que fins ara no estaven controlades o no estaven supervisades perquè els bancs no informaven, que és a través d'aquesta plataforma que s'està empleant moltíssim. Per tant, a partir de l'1 de gener de 2026, que les persones tinguin molt clar que molta de cura en emplear aquest sistema per fer pagaments rutinaris, quotidianis, periòdics i sobretot els empresaris molta, molta de cura, perquè pensam que si no hi ha factura darrere, això tard o d'hora s'haurà de facturar.
Això per una banda, Cristina, però avui també volem posar el focus en una decisió recent del Tribunal Suprem que pot tenir molta importància per a moltes famílies. Joana?
Exacte, el Suprem ha declarat abusiva i, per tant, nul·la la fiança solidària que uns pares varen signar per garantir un préstec hipotecari de 300.000 euros a un fill seu. Tot i que ja existia una hipoteca sobre un immoble dels mateixos pares, el banc va exigir també aquesta fiança solidària, una doble garantia, per dir-ho d'alguna manera, que ara el Tribunal considera desproporcionada, i per això te volíem també demanar sobre aquesta qüestió, Cristina, que ha dit exactament el Tribunal Suprem en aquesta sentència i per què és rellevant que avui en parlem d'això.
Sí, és una sentència molt important i que nosaltres des de l'àmbit de consumidors i usuaris celebram. L'any 2020 va haver-hi una sentència, però era un poc... deixava encara massa sombres, no? Massa ombres damunt d'aquest tema, però sí que és cert que ara aquesta sentència, que és del dia 2 de desembre, que se va publicar ahir, aquesta sentència del Suprem sabem, ens donarà molt de debat judicial. Per què? Vos explico, vos dono dos cèntims del cas en concret. Es fi era un empresari, va demanar 300.000 euros a Ibercaja, i Ibercaja va sol·licitar l'aval personal dels seus pares, amb la seva, en aquest cas el seu habitatge, que era el seu habitatge habitual, amb una vivenda valorada, tassada, amb 1.105.000 euros, que la van donar per avalar aquesta operació del seu fill, i a més amb tot un aval il·limitat personal, amb tot el seu patrimoni. Doncs aquest aval va ser qüestionat a un jutjat d'instància i va arribar tres sentències posteriors, i la darrera és la del Tribunal Suprem, i aquí el Suprem el que ha dictaminat, i això és molt important, que aquests avals poden ser abusius. El banc està demanant una ultragarantia, una garantia desproporcionada per la quantia que realment ha prestat el banc. Aquí pensam 300.000 euros i a canvi una vivenda amb una tassació tan elevada. Doncs el Suprem ha qüestionat aquest aval, ha dit que aquest aval és nul perquè és abusiu i ha alliberat en aquest pares d'aquest aval que varen donar en el seu fill.
Mira, a vegades dona esperança, Cristina, quan parla dels bancs, perdó que sigui tan pessimista, però quan hi ha denúncies massives o que hi hagi de sobte decisions que protegeixen a les famílies, supos que dona,
sí,
dona esperança.
Mos ha donat molta d'alegria perquè és una situació que se pot donar moltíssim a la pràctica, o sigui, pares que han avalat en els seus fills.
La millor bona fe del món, per intentar ajudar.
I al final el seu fill... I moltes vegades que no queda altre remei, no donarà en els fills. Aquesta és història, però perquè ho entenguem, no? Que és una fiança solidària i perquè és especialment arriscada, no? Per qui la signa, que pot passar.
Clar, doncs en aquest cas en concret eren un matrimoni de jubilats, van voler ajudar en el seu fill mitjançant aquesta fiança. La fiança és un aval, és a dir, és una ajuda, una garantia extra, extraordinària que donem perquè aquella operació sigui viable, perquè es van mos doni els dobbers, i aquests pares van voler ajudar en el seu fill empresari, que va demanar aquest crèdit hipotecari, i ells van posar que seva, van posar tot el seu patrimoni. Era una fiança solidària total, és a dir, en tot el seu patrimoni. Aquí el Suprem introdueix també un element que diu que hi ha desproporció entre la garantia i el que realment hem donat. I per una altra banda, el banc no va limitar l'aval, no va dir, bastaríem un aval del 30% d'aquest matrimoni. No, no, va demanar, el banc va demanar una fiança solidària il·limitada. Doncs aquests elements són els que qüestiona el Suprem.
I com se valora aquesta desproporció? Perquè ho entenguem, no? Perquè tu dius, parles de que del 30%, però en aquest cas de manera il·limitat, com se calcula perquè no sigui desproporcionat?
Sí, aquí haurem d'entrar en el cas a cas, que ja sabeu que en l'àmbit de consum sempre hem d'anar un poc el cas a cas, no hi ha una matèria que se pugui aplicar de manera objectiva a tothom, i hem de veure aquell cas en concret, quines circumstàncies són les que se varen donar. Per una banda, si aquell matrimoni de jubilats que actuaven com a consumidors en aquella hipoteca, amb aquest aval, si van entendre tota l'operació. Si el banc li va explicar correctament el que suposava que ells donessin aquesta aval en el seu fill. Perquè tal vegada el banc no li va explicar i el seu fill simplement va pensar que donava una part proporcional, no? Això per una banda, la informació que van tenir els avalistes. I per una altra, elements objectius del tipus, quina és la tassació de la vivenda que se dona en garantia. Si la tassació és quadriplica el que realment el banc ha donat en el seu fill, en aquest cas, doncs aquí hi ha una desproporció. Per tant, són elements que s'han de valorar cas a cas, però sí que és cert que aquesta sentència, que és una sentència bastant completa i dona bastanta informació, mos ajudarà molt a avaluar cada cas que mos arribi a l'oficina, valorar si podem alliberar avalistes de situacions com aquesta.
Mira, la figura de l'assessor aquí és molt important, perquè el que te pots gastar demanant una persona neutral que te pugui ajudar davant una operació d'aquesta magnitud, és després tant de dobbers que te pots estalviar, i per això crec que és molt important reivindicar-ho, perquè un consell d'una persona que no tingui res a veure amb l'entitat bancària, te pot salvar la vida, en aquest cas, no?
Sí.
Per aquesta qüestió,
en aquest cas en concret, ja l'empresa del seu fill ja estava malament, no? I al final un assessor t'hagués dit no fiquis tot el teu patrimoni per ajudar el teu fill.
Així,
quan l'empresa ja li va malament. Una cosa diferent és un fill que demana una hipoteca per casa seva, per la vivenda habitual, que dius, bueno, aquí fas l'esforç com a família. Però casos així, un assessor independent, jo m'hagués arribat a aquest cas al principi de tot, li hagués dit, me sap molt de greu, però no és una ajuda per vostre fill. Trobarem altres solucions, però aquesta no.
Clar que sí.
I, Cristina, aquesta sentència pot obrir la porta a reclamar altres fiances similars ja signades en bans? Vull dir, qualcú que ara estigui escoltant i diga, jo estic
No.
aquesta situació, pot obrir la porta que altra gent se pugui beneficiar?
Sí, sens dubte aquesta sentència, per això és tan important i en volíem parlar avui d'ella, perquè pot donar una sortida a moltes de famílies que se trobin en una situació similar. Fins ara, ja vos dic, el 2020 el Suprem va dictar una sentència, però era una mica contradictòria, però ara ja és clar i contundent en els elements que ha posat damunt la taula i, per tant, mos podrà ajudar a molta de gent.
Finalment, i ràpidament, un missatge clau que t'agradaria enviar, no?, a la gent que també estigui a punt de signar una, qualsevol paper.
Ja no dic una
cosa solidària d'aquest tipus, un préstec hipotecari o una fiança solidària, que és el cas que mos ocupa, sinó qualsevol cosa que hagin de signar i que tingui a veure en dos més.
Sí, bueno, abans de signar qualsevol cosa que demanin assessorament independent, que no s'afin només del criteri del banc, que segurament només serà un banc en el qual hagin parlat, que en parlin amb més entitats financeres i que pues, contratin a un professional independent que mirarà només pels seus interessos i valoris si realment aquella operació és per ells.
Idò, des d'aquí un consell molt vàlid que traslladam a oients i espectadors. Cristina Borrallo, des de Sofin i Futuro Legal, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
10 i 43, uns consells ja arribat als nostres estudis, el veterinari, el nostre Manu Catman. Tot d'una parlam amb ell.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia. El dia, amb Marta Garau.
Un dijous més ha arribat el moment de passar consulta amb el nostre manescal de referència, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, més conegut com a Catman.
Un home que, com ho vol comprovar, els espectadors de televisió, després els oients de tele, els oients de ràdio que ho recuperin, té un primer plano hieràtic. Quan
no, però és que no m'esperava que tot el dia m'he quedat així com el conyo.
Ja, però no passa res.
Però la càmera t'estima, Manu.
Sí, la vida.
En general, sí. Ja el poden saludar. Ja el tenim aquí, Manu Ruiz, molt bon dia. Com estàs?
Va bé.
Avui volem parlar amb tu d'un tema que és el pentaure de sucre, que és el nou regal de moda aquest Nadal, que xocaria, en segons quins aspectes, directament a la llei de benestar animal, ara ho comentarem, però d'entrada te volia demanar què és el pentaure de sucre. És un ratolí? Què és exactament?
És un marsupial, com si fos un cangurito, molt petit, que normalment fa menys de 5 quilos, i és australià, bueno, com quasi tots els marsupials, i la veritat és que és una monada, eh? Tu mires fotos, no sé si tenim fotos per mostrar a la tele, però és com un ratolinet petit, moníssim, la veritat, és una monada, i és molt particular perquè quan salta se desplega així, com si fos, jo què sé, salto base, no? I clar, és molt xulo.
Home,
veure,
sí.
Veure-lo, sí, bota
anima els oients que sí, recuperen una... les imatges, perquè sí. És com un ratolí moníssim, que té com unes ales,
sí, com
si fos una rata pinyada,
exacte.
I clar, tu el llances i vola directament.
Sí, 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 és molt espectacular.
Però clar, no és un animal de companyia, Manu Ruiz.
I no, perquè és un animal salvatge i, bueno, jo per lo que sé, aquests animals...
És boníssim, s'ha de dir. I t'abraça. Jo jugaria tot sora baixa.
És adorable,
sí. Amb ell, he de dir.
Sí, sí, tota sora baixa i tot el dematí, tot el dia. Jo no sortiria de camí.
No, és que no podria ni anar a sa feina, si me deixen això un dia. Perquè és que... Entenc també que sa gent caigui en la tentació, però no hem d'oblidar que això vulnera els drets dels animals, la llei de benestar animal, en concret.
I sobretot és que hem de dir també que és un animal molt social i necessita estar amb altres, i clar, no pots tenir que teva 4.000 petaures del sucre d'aquests, i normalment molts moren perquè no s'adapten, no?, a la vida que nostra.
Aquí anem. Necessita tenir vincle, en seu curador, no pot viure tot sol, necessita també una temperatura controlada i cura diària. Clar, això fa que sigui una responsabilitat que m'imagino que no molta de gent pot assumir. Mos fa il·lusió tenir aquest petaure...
Sí, o, no? I els vídeos per Instagram volant...
Fer-nos vídeo amb ell, exacte, volant, però clar, aquest animal necessita o té unes característiques que potser nosaltres no podem assumir.
Bueno, és que és originari d'Austràlia, justament les antípodes, és a dir, no tenim res a veure amb això.
Austràlia, Indonèsia i Nova Guinea. No, perquè he fet una mica de research del petaure.
És que en Xisco Nadal sempre... Pum... no, però t'he dit, i la temperatura igual, sí, me sembla que són 25
sí,
graus.
És molt carinyós i afable.
Sí,
abans,
perquè és un animal molt social, però clar, necessita sociabilitzar també amb els seus iguals, no? I bueno, nosaltres de moment no volem així com ell, o sigui que no sé si és una bona idea, ja t'he dit, jo el que sé d'aquests, jo no he vist mai a la consulta, de moment, ja sé que estan de moda, potser ara començam. Però...
Clar, no estan prohibits directament, o si no, ho estan, en realitat, clar, aquí hi ha un buit legal molt important. Hem fet una recerca, tenim imatges, per exemple, de les típiques xarxes de banda o plataformes de banda que venen petaures, a més, entre 100 i 400 euros, més o manco, crec que és el preu, i els trobam, o sigui que fàcilment te pots comprar un, entenc jo que aquí hi ha un buit legal important.
Clar, bueno, en principi, per lo que jo sé, que potser m'estic errat i potser, no? Però en principi, clar, com que fa menys de 5 quilos... Han quedat allà...
Ah, en aquest limb,
clar,
no?
És com un mamífero que fa menys de 5 quilos. En principi, aquests sí que se poden comprar. Però, clar, és que és un animal... Bueno, no vull dir salvatge, que no dic això, però, mira, aquest ara estan veient a la tele que es cria dos, perquè se deu criar molt bé a casa teva, i és per això que s'està començant a vendre, sí. I entre 100 i 300 euros, més o manco, costa el ratolí aquest, que
sí,
no és un ratolí.
La nova llei de benestar animal, precisament, és que els animals estiguin bé, si ja saben que té aquestes característiques, hi haurà un moment amb aquesta llista que teòricament faran des d'Europa d'animals recomanables per tenir com a animals de companyia, no crec que es petaure a entrar. Clar, jo deia...
Jo espero que no, la veritat.
Originari d'Austràlia, Indonèsia i Nova Guinea. Per què no es va treure animals del seu hàbitat? Ho dic perquè de vegades quan la gent va de viatge, jo me'n recordo contents quan jo era petit, quan jo tenia 10-12 anys, hi va haver una febre perquè tothom volia tenir una moneda. Però, clar, tenir una moneda a Mallorca, tota sola, tot la dins una gavi, és que no es
manera... I Michael Jackson va fer molt de
mal, no és manera de tenir una moneda.
Tu m'has fet la pregunta, però t'has contat a tu mateix.
Som així, som molt de...
Perquè, evidentment, o sigui, un animal que està vivint en llibertat i feliç amb els seus... com ell, o el que sigui, formant part d'una cadena tròfica i tot això, pues clar, en el moment que els atreiem d'aquí, pues, la cosa no va bé i està fermat. i està una gàbia o on sigui, és un problema pels animals.
És que, dir, en
no,
el final,
no,
Manu...
No estan adaptats a
tenir
ser
un animal
animals de companyia.
Exòtic és una postura molt egoista. Si tu tens una iguana, una serp, una taràntula, un petaure del sucre, tot i que és moníssim...
No, és ideal.
Però, en el fons, és una postura egoista, no? Perquè no són animals... Que puguis tenir a casa, no? Si ho penses, un aquari d'una iguana és que té de tamany.
Clar, però és, o sigui, que és el que xerram. En el final, aquells animals... bueno, jo no som especialista en aquests animals, evidentment, i no sé quines malalties poden tenir ni res, no? Però molt d'aquests, el problema és l'adaptació a casa nostra. És a dir, si és reptari o és terrari, o com se digui, no està a una temperatura controlada, si no cuidam que no hi hagi, jo què sé, bitxitos allà de dins... Tot això és el que provoca que aquests camaleons, iguanes, serps, etc., no estiguin bé. Vull dir, i això ho haurien de pensar. Jo no dic que no hi hagi ningú que estigui habilitat a cuidar aquest tipus d'animal, però que no és fàcil.
Però haurien de ser cercles especialitzats, és a dir, gent que no sé si ha de passar un examen o no, però que la gent tingués també cura d'aquestes coses, perquè un animal exòtic se pot perdre...
Se te pot
escapar, sí. Pot passar a ser una espècie invasora, sí. I pot desmuntar l'ecosistema d'allò que tens al voltant. Jo ara penso fa una sèrie d'anys, si te'n recordes, que se van posar de moda a les noces obrir una caça d'on sortien papallones, i va resultar que aquestes papallones eren invasores, començaven a menjar les abelles, s'ho menjaven tot, i teníem un drama armat sin que se van prohibir.
Sí. Jo no sé si tu saps que la segona colònia d'hipopòtams del món està justament a Colòmbia, que no és un animal colombià, perquè en Pablo Escobar en tenia com un mini... zoo a casa seva, clar, quan el varen... Bueno, el que va passar, i clar, aquests animals van quedar lliures, i ara en tenen allà, no sé, com una colònia enorme, perquè se van adaptar superbé en el riu que està just a vora de la fincota de Escobar, i s'ha ara viuen allà...
S'ha fet de Nàpolis.
Ah?
S'hacienda a Nápoles, sí. Casa d'en
no
Escobar.
Bueno, pues,
és que ha vist el documental.
No, jo som de Narcos.
Pues de vora s'hacienda a Nápoles tenen un riu que no sé com se diu i s'han adaptat superbé i no sé quants en tenen. No sé, vull dir, la segona colònia més gran del món.
De totes maneres,
d'un animal que no li...
Perdona, Marta, aneu alerta amb els hipopòtams, que la meva generació ens ho traga boles, ens varen pensar que els hipopòtams eren éssers de llum, animals amables, i no ets a toqueu.
No.
És a dir, això és servei públic i vetres a ràdio
i
televisió.
Sí, perquè tenim tantes oportunitats de tocar un hipopòtam cada dia.
Perdona,
cada dia un parell, com a locos.
El típic viatge que fas, tu imagina't, Cunin dels 80, va de viatge a Colòmbia, passa per de vora Can Escobar i se troba un hipopòtam i pots perdre un braç. Ho dic perquè no ho alerta. Que no són tan amigables.
Respecte als petaures, s'han trobat molts ja en llibertat, que la gent se cansa o s'escapen o els abandonen. Aquí no abandonem animals ni molt manco, aquí els adoptam. I avui tenim també una moixeta per adoptar.
Així és, m'agrada. Ja anem a l'adopció, idò, a la meva directora comanda. Com cada setmana volen que adopteu un moixet de la Canera de Sonreus. I avui vos presentam en Alana, que és una femella castrada d'un anyet, ara la veureu, que necessita una llar. És una mica esquiva, diuen, des de la Canera, perquè encara té una mica de por. Així que si vos agraden els reptes, aquesta moixa pot ser la vostra millor i més fidel companya de viatge.
Jo lo veo. Nadal, un repte, perfecte.
T'he de dir que a mi els reptes només m'agraden en sos homos. A mi en sos moixos i en sos animals m'estim més com els hipopòtams. Vores-los com a joc de taula, si m'apures.
Me sembla bé.
Tornem a compartir les imatges de l'Anna, perquè ara tenim una serp. No, exactament. Aquesta és la moixeta que descrivim per als oients de ràdio, que a més té tres colors, que sempre... que tenen tres colors.
D'això hem de xerrar un dia.
Són moixes, veritat?
Hem de xerrar un dia d'això.
Són femelles. Mai trobarem un mascle en tres colors, veritat?
No, mai. Però és que és molt curiós, però ho explicarem un altre dia, que me sembla un tema molt guai.
Com toca, fil per randa. I ja que vos proposam que adopteu una l'Anna, ja que tenim aquí una som en escal, ja que avui parlàvem d'animals de companyia exòtics que no haurien de tenir, els animals no se compren, els animals s'adopten. Sobretot els canets, els moixos, perquè ja n'hi ha molts, no?, que necessiten companyia, que necessiten una llar. Per favor, abans de comprar, passeu-vos per la Canera de Sonreus o la vostra Canera de Confiança, allà on sigueu, i mirau de trobar un animaló que vengui amb vosaltres a casa.
Mira, aprofitant, vull fer una crida, perquè va sortir en l'última hora, jo crec, en el diari, un que ha passat més temps
a Sonreus. Sí, 8 anys, és més antic. Exactament,
ha passat més temps de la seva vida a Sonreus que fora de Sonreus.
Però ja l'han adoptat, Manu.
Sí, no, ja, clar, ja, perquè va sortir en el diari i això va provocar, però que no haurien d'arribar en aquest punt, no?
No, i aquí hem de dir que
tenia 5 anys o 8 anys o no sé quants i la meitat de la seva vida allà tancat.
I hem de dir que queda molt, mal, molt malament felicitar-se a un mateix o felicitar el programa.
Però, Marta Grau, però volia tu per tot has estat una pionera. Que... no, i si qualcú ha de posar de moda això, et tu, estimada.
Me crec un premi, va, perdonar-nos.
Exactament. Es premi Grau a les adopcions. No.
Sí, això s'ha de dir, perquè gràcies a aquest programa hem aconseguit adoptar tots els moixets de Somreus. Crec que només un se'ns ha escapat, que haurien de cridar per menys si ja ho hem aconseguit o no, però crec que és important dir-ho, no? Que gràcies a aquesta secció aconseguim que aquests animalets, com a l'Anna, que la tenim aquí a televisió, cercau-ho a la carta, que és boníssima també, pugui tenir una família. O sigui que crec que paga la pena dir-ho.
Aprofitar això de l'Anna, és escriptora, l'Anna Portero, que té un llibre meravellós, que és La mala costumbre, que des d'aquí el recomanam, que seria un molt bon regal per posar-se carta del Pare Nadal o de Reis.
Mira, avui...
Com he lligat ara en son Nadal.
Sí, perquè a vegades se necessiten...
Les tips de Xisco Nadal.
Sí, saps què passa?
Avui a IB3 Ràdio.
Que a vegades se necessiten notícies d'aquestes que mostreuen un somriure, sobretot per Nadal.
Així és perquè...
Avui tenim problemes per sincronitzar la música.
No, és que pensava que la música anava a les imatges, estimada. Perquè volíem
sempre
parlar...
Sempre és guapo deixar-la sonar una micona.
Sempre, i més a Jingle Bell Rocks. Volíem parlar de 24 ancians d'una residència de gent gran de ciutat que han pogut observar l'enllumenat nadalenc gràcies a una iniciativa solidària d'un grup de taxistes, que no és el primer any que ho fan. Ho dic perquè l'any passat... l'any passat no, ja fa dos anys, amb el de matins, me va tocar anar en aquesta residència i he de dir que mai havia vist a gent tan contenta. Com un petit gest pot canviar sa vida d'una persona. 12 taxis de l'agrupació empresarial d'autotaxi i autoturisme de Balears els han passejat de franc per ciutat. L'experiència, diuen, ha estat molt emotiva i cada any la gent gran d'aquesta residència, que està just de vora a la plaça Gomila, s'ho passa en pipa i viuen el Nadal d'una altra manera. Perquè molta de gent, de vegades, són a la residència, no reben tantes visites com voldrien o com necessitarien i poder sortir, ja si tens problemes de mobilitat en taxi, a fer una volteta per veure els llums, ha de ser una experiència meravellosa.
Tot el nostre suport al col·lectiu dels taxis, que no costa res fer feliç una persona. Des d'aquí una abraçada molt fort. Manu Ruiz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La part televisada agafen el relleu els nostres companys de l'Arenal. Nosaltres seguim aquí a la ràdio amb moltes més propostes.